A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I amb Santi Llacuna, doncs, el vam acomiadar fa un mes fent una miqueta de balanç de com havia anat el 2011, any de les retallades, i començarem el 2012, any de la crisi, oi? Santi Llacuna, bon dia.
Hola, bon dia.
Hem de continuar parlant del mateix, però avui en Santi doncs, ens va fer això, balanç, vam parlar de la caixa, de la importància de les coses que s'havien fet durant l'any passat, i bé... Divendres passat va ser Reis. Sí. Des del parc es va tirar alguna carta.
Bueno, de fet, nosaltres com bé veníem, bueno, vam comentar l'última vegada que ens vam veure aquí, doncs fa un mes, estàvem parlant de que abans d'acabar l'any ja tenim doncs això, la carta als Reis ja està feta, i llavors en funció doncs pressupostària farem més o menys, o el que no es pugui fer contractant ho farem nosaltres des de les colles de manteniment. O sigui, jo penso que l'important també des del parc és que indubtablement que depenem de contractació externa, però també tenim la sort i aprofito això per destacar la feina que fan les colles de manteniment, no? O sigui, el fet de que hi hagi quatre persones que estan treballant sobre aquest territori reposant en molts dels casos moltes dels desperfectes o coses que s'han de millorar, doncs clar, tenim quatre persones que ens donen aquest cop de mà per poder tirar endavant altres, diguéssim, les coses que no contractarem. I dic això pel fet de que l'última vegada que ens vam veure, em sembla que ho recordàvem, un dels problemes també que tenim és sobretot el vandalisme que hi ha al parc, no? El fet de que sobretot aquests últims anys i últims mesos, de fet, amb el tema de l'extracció de les cadenes metàl·liques del parc, vull dir, tallaven les cadenes i les hem tingut de reposar, vull dir...
Tallaven les cadenes per endur-se el material?
Sí,
o per...
sí, era, penso que és el fet de...
El furt,
el preu,
directament.
Sí, el furt pel preu que pogués anar doncs, el ferro, no? I clar, tot això, clar, un cop veu i penses com pot ser que això estigui o mig trencat o que està en aquestes condicions, doncs, bueno, perquè hi ha hagut aquest vandalisme. I això, doncs, la colla s'ha encarregat, hem tingut de... enginyar-nos per no tornar-hi a posar una altra cadena perquè ens hagués passat exactament el mateix, i ara doncs, hi hem posat un cable molt més fi amb una funda que per visualitzar doncs, que hi ha aquest tancament del camí. Ho dic perquè, bueno, com aquestes, doncs, tantes de coses retres a vegades que es cauen o que es tomben.
Aquestes noves, és a dir, clar, havíem sentit molt això de les línies elèctriques, però no havíem sentit que furtaven també les cadenes per endur-se el ferro.
Sí, sí.
Mare de Déu.
Bueno, és qualsevol element que pugui estar en aquest espai que sigui susceptible doncs, de tenir...
De ser revenut.
Sí. Revenut. Vull dir, hi ha un problema. Llavors, clar, te l'has d'enginyar per buscar doncs, quin és l'element que no es pugui...
Ah, però
doncs...
si es torna a posar ferro...
No, això ja havia passat en alguna ocasió, però no havia passat com aquest últim any, diguéssim, aquest últim any. Però ja dic, la colla, doncs, a part, una de les feines importants ha estat darrerament de fer aquestes substitucions. Però, com deia, a part de totes, diguéssim, de fer totes aquestes tasques de manteniment, fan moltes tasques també on no arribem a l'hora de contractar alguna empresa.
Perquè la colla de manteniment són quatre persones.
Són quatre persones.
Que estan doncs, treballant tot el dia, la seva jornada laboral, un dia aquí, un dia allà, sempre fent només del parc del Garraf.
Només del parc, bueno, Garraf i Olèrdola.
Garraf i Olèrdola.
Garraf i Olèrdola. I la seva feina és exactament això, tant tasques forestals com de manteniment d'elements.
Doncs, ja que ens comenta això en Santi... tenen molta feina, hi ha molt vandalisme, hi ha molta necessitat de reposició.
Déu-n'hi-do. Ja des de sempre el tema dels rètols ha sigut doncs, una tasca important de reposició. Hi va haver èpoques doncs, que els pintaven, els tombaven, però ara, clar, al haver-s'hi afegit doncs, aquest tema de les cadenes, doncs, se'ns ha accentuat la tasca que han de fer aquestes persones. I diria que un dels altres, i crec que fa més temps, això ho havíem comentat, és el tema dels abocaments. O sigui, també que dins el parc, en moltes ocasions, s'havia convertit, i encara se segueix convertint, un lloc on llançar-hi restes de runes. Vull dir, fa obres, doncs, patabam, cap al parc, no? I penso que aquesta tasca, sí, nosaltres hem intentat fer molta pedagogia, jo penso que des dels ajuntaments tothom ha fet molta tasca en dir...
Però això ha anat molt a menys, oi?
No ha anat a menys. La veritat és que segueixen apareixent, i a més, per molt que s'han obert a tots els municipis les deixalleries perquè la gent li facilitin que si un fa obres que ho pugui portar, els horaris d'aquestes deixalleries s'han ampliat perquè la gent no tingui allò d'excusa, dir, escolta, és que tenia el camió carregat o la furgoneta i ara mai... És que no, la veritat. I llavors, clar, arribar a un espai natural al qual el que mirem de facilitar és perquè els vehicles puguin parar en diferents indrets i aquests diferents indrets o entrades de camins s'acaben convertint doncs, en aquest lloc d'abocament de runes, la veritat, clar, tot això, moltes vegades el ciutadà ja no ho acaba veient perquè una de les tasques d'aquesta colla de manteniment també és intentar-ho enretirar. Ens posem en contacte amb l'Ajuntament perquè és una tasca municipal el tema d'aquestes restes, però tota amb la mesura que podem nosaltres també ho anem carregant, però a vegades són volums importants, o sigui, a vegades te'n fas creus i és difícil a vegades acabar esbrinant qui ha sigut, tot i que en alguns casos, com que intervé també Mossos d'Esquadra, s'ha pogut identificar d'on provenien aquestes runes o restes de materials i doncs se'ls ha requerit a la casa, a l'empresa o qui hagi encarregat de fer aquest abocament.
Això està prohibidíssim,
sí,
evidentment.
Sí, està totalment prohibit. I a més, el que deia, que això, si estéssim parlant de fa potser 10 anys que el funcionament de les deixalleries i altres mecanismes no hi eren, però és que ara no tenim excusa, això. I l'imatge queda molt deteriorada, perquè quan vas veient, no sé, qui estan ara a Sitges, doncs ara se m'acut també un dels llocs que tenim dificultats i són les àrees de descans de la carretera de les Costes. Aquestes àrees de descans que... Sí que moltes vegades hem vist que hi ha pintades, hi ha algun, doncs, bueno, que algun rètol han tombat, intentem adreçar-ho, però el fet de que gent pari i llenci runes doncs, també és bastant freqüent. El que passa és que allà ja tenim un contracte de manteniment de retirada d'escombraries i aprofitem de tant en tant. Llavors, si veiem que hi ha algun indret que doncs, s'han acumulat aquestes restes, doncs també les...
Sí, hi ha gent que porta restes a les costes i les deixa
sí,
allà.
Sí, sí, sí.
Mare bueno. de Déu.
Sí, sí. Però bueno, penso que això cada vegada la gent ens anirem sensibilitzant més, que vull dir que això no pot continuar d'aquesta manera, perquè és una càrrega que repercuteix en tots, perquè vull dir, això ho hem d'encarregar algú ho ha de fer, vull dir, per tant aquests desperfectes que origina una persona l'acabem pagant tots, i la imatge de tots, perquè no només és dir el parc està més o menys brut, i penso que això, el mantenir-lo com està ara, que està molt, molt bé, és perquè hi ha una sèrie de persones que s'han de preocupar de que això es vagin retirant el més ràpidament possible perquè no quedi en aquest entorn.
Ara que el Santi ens comentava que la brigada de manteniment són 4 persones, quanta gent hi ha ara mateix, diguem, assignada al parc?
Al parc estem entre 20 i 23 persones. Algunes de més fixes, com són, per exemple, les colles de manteniment, els guardes, un dels tècnics, l'administrativa i els subalterns, aquests estem fixos, i després hi ha dues persones que estan més itinerants, que són els tècnics d'ús públic i el de conservació, que depenen d'una direcció territorial i es reparteixen amb un altre parc, que és el de Sant Llorenç del Munt.
D'acord. És a dir, per això estaríem entre això, entre 20 i 23 persones. La guarderia, quan són?
Són 6 guardes i un cap d'unitat de guarderia.
D'acord. Que són els que fan més o menys la vigilància, a part de que durant la temporada d'estiu es contracta la gent específica per fer aquest seguiment de la prevenció d'incendis.
Correcte, o sigui, les persones que he estat parlant, el que he comentat ara de 2023, és durant tot l'any i indubtablement que això a partir del mes de juny fins a setembre doncs, hi ha aquestes entre 27-35 persones més contractades per la campanya de prevenció d'incendis.
I ara, sense fer volar coloms, 20, entre 20 i 23 persones, és un territori abastable per aquest personal?
Sí, jo diria que sí. El que sí que succeeix és que, arrel de que, a veure, les tasques, i això ho hem també parlat en els últims anys, al parc, en els últims anys s'han fet moltes més coses, o sigui, si es poden fer totes aquestes coses és gràcies a que els tècnics han anat redactant doncs, aquests siguin plans de conservació, siguin tasques de millora, el tema d'ús públic també s'ha fet molta millora, itineraris, organitzar sortides. Indubtablement que on, diguéssim, anem una mica més justets és amb aquests, potser aquests dos tècnics, no? El tècnic aquest d'ús públic, i ara tenim una persona, que és la Sofia, que està molt més temps al parc, per tant, s'hi pot dedicar molt més totes les tasques de coneixement del parc, de donar a conèixer a través de fulletons, d'iniciatives, doncs es pot dedicar molt més. Diria que aquesta ara està una mica més solventada. La de conservació anem una mica més justos, perquè és aquesta persona que comparteix aquests dos espais, i penso que és un dels temes que s'ha fet molta cosa, però encara en podríem fer molta més, no? Perquè, a veure, l'espai natural del Garraf tenim, penso, un gran avantatge, i és que tenim aquestes 12.000 hectàrees, que sí que és cert que està envoltada de grans poblacions i d'urbanitzacions, però les característiques orogràfiques d'aquest entorn, sigui aquest massís, sigui els avencs, sigui els penya-segats, sigui aquesta vegetació tan característica que tenim aquí, que no és repetible en, diguéssim, altres llocs del territori, això fa que val la pena incidir molt més en la conservació de totes aquestes espècies, que ja es fa, però que és d'aquestes que pensa sempre hi ha, no ho sé, finestres obertes de dir, ostres, podríem encara conèixer molt més el tema aquest, no ho sé, a vegades hem parlat de les basses, no? O sigui, penses, un lloc com el Garraf, lo agraït que arriba a ser, a la mínima que s'han fet, doncs, recuperar algunes d'aquelles antigues basses de la gent quan conreava la vinya o quan conreava, doncs, aquests, valgués la redundància, els conreus d'aquest territori, no? Només millorant, tenint aigua molts mesos a l'any, veus que és un lloc de punt de reunió de moltes espècies, tant per reproduir-s'hi com per anar-hi a veure, no? Mm. Són aquells punts que dius, ostres, totes aquestes millores que hem fet repercuteix, doncs i tant que repercuteix, perquè les densitats d'aquesta població ens han millorat moltíssim. I qui diu això, moltes altres coses. Abans, només iniciar, comentaves el tema del conveni Caixa i el projecte, i afegiria el projecte Biodiversitat, que han sigut dos projectes que ens han donat, jo diria, una prospecció de cara a millores d'hàbitat que difícilment ho haguéssim pogut assolir nosaltres directament si no hagués sigut amb aquest aport econòmic, diguéssim, extern. Què hem aconseguit? Que després d'aquests grans incendis que hi havia unes densitats tan importants de bosc, i segueix estant, però les densitats que abans estàvem potser de 30 i 40 mil pins per hectàrea, els hem pogut deixar amb una densitat que ara entenem que es podrà aconseguir un bosc madur si no ens passa cap incendi. No? Vull dir, totes aquestes, aclarir això, fer aquests punts aquests punts d'aigua i recuperar molts d'aquests conreus que hi havia en el territori, que es havien, doncs, perdut després de l'abandó de la vinya, això ha fet que moltes espècies d'espais oberts s'hagin recuperat. I enllaçant amb això, l'àliga cua barrada està en aquest territori també per tots aquests fets, vull dir, totes les millores que s'hi han fet, sinó els boscos, quan es van tancant, quan van desapareixent conreus, quan es van desapareixent espais oberts, és una espècie que cada vegada tindria més difícil. Diria que lligar amb tot això, i per tant, moltes més coses d'aquestes de seguiment de fauna, penso que l'hem d'anar destacant. I de fet, és un dels reptes que ens tenim marcat, no?, amb aquests propers anys, és destacar moltíssim aquestes espècies que hi són i que s'han posat a poc en coneixement, potser, a part de la gent dels científics que fan aquest seguiment, sí, però el gran públic, i aquesta és la nostra tasca.
Perquè el Garraf es coneix més per això, per la gent que entra per una banda, entra per l'altra, passegen una miqueta, veuen el paisatge, però no... Entenc que el Santi ens està dient que potser falta una mica més de profunditat en alguna...
Sí, correcte.
En la manera que té la gent de poder-se apropar al Garraf.
Correcte. És un espai que requereix això, que pugui... La gent, quan visita el Garraf, s'informi bé de què pot anar a veure, perquè segur que li podrà treure molt més suc. No és allò d'anar a un espai natural que ja hi veus uns grans arbres, una vegetació frondosa. Aquí, clar, la gent a vegades va veure, si algú no t'explica sobretot la part geològica tan important, com, vull dir, un es pot passejar pel Camp Gras, per tota aquella zona, i arribarà fins a la Morella, i si no ha agafat, per exemple, el desplegable o ha agafat algun tipus d'informació, diu, ostres, mira, és que estem passant per un lloc que són, hi ha rasclers. Ostres, què és un rascler? Què és una dolina? Què és un avenc? No? Vull dir, aquestes... I a part de tot això, llavors, si algú encara diguéssim, acaba recercant o buscant més informació, et dones compte que la quantitat d'espècies que ens poden passar desapercebudes en aquest entorn. De fet, ja vam, diria, apropar al gran públic amb el que havíem des de l'any 2003, el de les càmeres, aquelles càmeres que es van instal·lar als nius, i ara una d'aquestes, un d'aquests objectius, no? Que la gent pugui conèixer o veure espècies que potser dintre, quan camines per dintre l'espai no les veuràs, però saps que hi són. I segurament que si saps que hi són, el dia que hi vagis t'hi fixaràs molt més per veure si amb aquelles espècies les pots acabar veient de forma, diguéssim, sense la càmera, no? Veient-les volant sobre el parc.
És a dir, hi ha tot de tresors amagats per descobrir.
Sí, segur. I hi ha moltes... Sobretot el tema d'avencs, a mi... Jo recordo que una de les sorpreses més importants va ser que quan vaig venir al parc com a biòleg ja fa uns quants anys, era llegir alguns dels articles de la quantitat d'espècies úniques que hi ha en alguns dels avencs del massís, no? Clar, entorns com aquests, en el qual un avenc ha mantingut una temperatura constant des de moltíssims mils d'anys, això fa que moltes espècies s'hagin bellugat sempre per aquestes cambres subterrànies i no han tingut possibilitats de comunicar-se amb altres o, diguéssim, creuar-se amb altres espècies i estan aquí des de fa molts milers d'anys i espècies úniques. Doncs, bueno, són d'aquells punts que penses, ostres, que... quins tresors tenim aquí, no? Que ja s'han anat descobrint, bueno, vull dir que... però que si aquí es va fent doncs, seguiment sobre aquestes poblacions, segurament que en traurem encara moltes més conclusions.
Molts d'aquests avencs van quedar inutilitzats per l'abocador, de fet.
Sí.
Hi haurà la possibilitat en el futur de rehabilitar algun dels avencs que ara estan...
A veure, el problema que hi havia també amb alguns d'aquests avencs, sobretot els que hi havia
al
voltant, correcte, a la zona del voltant, va ser perquè hi va haver algun ensurt amb el matà.
Amb el matà, correcte.
O sigui, la generació de matà va fer doncs, que
va haver un accident mortal,
i després doncs, hi va haver doncs, els problemes que això podria comportar si aquest matà s'acabés detectant amb algun dels altres... un altre avenc, no? Uh-huh. A veure, diria que aquí es porta una tasca important conjuntament amb la Federació Catalana d'Espeleologia i amb els mateixos Mossos d'Esquadra del subsol per anar fent un seguiment de les... A veure, diria dels...
De la... Em puc aturar un moment? Els Mossos d'Esquadra del subsol?
Sí, els Mossos d'Esquadra...
Hi ha una divisió del subsol?
Que porten el seguiment del subsol.
Ah, d'acord.
Sí.
Ens ha cridat l'atenció. Ja
no,
està.
Perquè fa poc que vam estar en contacte amb ells, no? Perquè, bueno, el fet de que doncs, fessin aquest seguiment, nosaltres, per altra banda, estem gestionant aquest espai natural i la Federació Catalana d'Espeleologia els hi vam cedir també un aparell per fer aquest seguiment de concentracions de compostos volàtils. A veure, queda molt així, però bueno, un seguiment de com està l'atmosfera.
Sí, pot esclatar, oi?
Sí, exacte, de compost. Bueno, tot el que hi pot haver... Bueno, és interessant, sobretot, a part de veure les concentracions d'oxigen com fluctuen durant l'any, és interessant veure quins altres elements hi podria haver al voltant de l'abocador. I a la pàgina web de la mateixa federació, que està també linkada amb la de Diputació, doncs es van fent diferents seguiments dels avencs. Hem fet ara una tasca important de senyalització de molts d'ells, sobretot aquests que a la zona del Camp Gras estan molt, molt seguits, o sigui que la gent de vegades diu, mira, per aquí hi havia el tal. Doncs el tema d'informació, sobretot la gent que passi per aquest entorn, doncs que coneixi el gran nombre d'avencs que hi ha en aquest entorn, i també advertim alguns d'ells, si les concentracions doncs, havien sortit de poc oxigen, doncs també destacant-ho.
Però hi ha alguns que estan tancats, oi? A l'accés o en principi no?
Jo diria que ara no han tancat, si no és que hagués quedat ocupat pel perímetre de lo que és l'abocador.
D'acord.
No n'hi havia cap. I tampoc ara em consta, arrel de les últimes converses que hem mantingut amb la federació, que hi hagués algun que per les seves condicions fos un avenc que s'hagués de tancar.
D'acord. Llavors
no, tenim... no, però no, són... Clar, aquell fet... També pensem que, indubtablement, en l'època que s'estava explotant l'abocador, clar, la generació de matar era molt important.
Això deu tenir una vida, un clar, procés.
Això, mira, l'exemple el tenim amb que ara ja fa uns quants anys, des de la gestió, els que porten la gestió de l'abocador, si recorden, es va parlar de dir, home, si es genera tant metà, per què no es mira d'aprofitar aquest metà? Doncs, indubtablement, aquest metà, ja fa uns anys, que es van posar, doncs, es van fer unes perforacions i es capta tot aquest metà per transformar-lo, doncs, en energia elèctrica. I això ja s'està fent. Clar, si aquest metà s'acaba ja, diguéssim, extraent, és metà que aquesta pressió de gas ja no va per altres cavitats. I, a més, amb els anys que deixa d'estar o de fer-s'hi aport de matèria orgànica, ja no se'n genera més. I la prova d'això està en que la captació d'aquest metà que acaben obtenint, o sigui, que s'acaba obtenint per generar energia, cada vegada està disminuint. O sigui, la conversió de metà en energia elèctrica cada vegada se'n pot fer menys perquè, indubtablement, el metà cada vegada en l'abocador se'n genera o se n'està, sí, generant menys.
Per cert, ja que ha sortit l'abocador, com està el procés de restauració?
A veure, jo diria que també una mica lent, perquè es van fer aquelles dues primeres fases que bueno, s'ha parlat ja moltes vegades, que és la part més baixa de l'abocador, i ara s'estan fent algunes esculleres de la part més alta i anar-ho restaurant. Indubtablement que serà, entenc que també són èpoques difícils, perquè són projectes costosos, són esculleres importants, d'elevat cost, perquè es mouen moltíssimes tones de pedra per fer totes aquestes, doncs, aquestes feixes, aquestes, el que comentàvem, aquestes esculleres, per anar-se estabilitzant el terreny. Pensem que, clar, l'abocador no és un... O sigui, dius, està clausurat, es va compactar, però indubtablement que tota, parlàvem, la descomposició de tota aquesta matèria orgànica acaba donant, doncs, els lixiviats per una banda i el metà per l'altra. O sigui, tot això va perdent volum, i aquesta pèrdua de volum vol dir que tot el sòl es va compactant i que aquestes, doncs, esculleres i tot el que s'està fent, doncs, té aquest cert moviment d'assentament, que ja és això. Però la part positiva que hi veig és que és una zona amb una alta densitat, primer perquè a dins no s'hi pot caçar, hi ha una alta densitat de conill, per dir-ho, en aquest entorn, no? Bueno, que per les espècies que se n'aprofiten d'elles, doncs ja ho saben bé.
S'hi podrà tornar a passejar algun dia per allà?
Crec que sí, però haurem d'esperar anys. Haurem d'esperar anys, sobretot per el tema de seguretat. O sigui, abans estàvem parlant de matar, pensin que ara l'abocador, tota la part està, diguéssim, la restaurada i la que no, sobretot la que no està encara del tot restaurada, està ple de canonades, de tubs que el que fan és canalitzar aquest metà que estàvem parlant. Indubtablement que facilitar que la gent pogués accedir a aquest entorn sabent, doncs, que bueno, qualsevol algú aspira, doncs, podria crear un problema. Entenc que això, jo sé que els últims anys s'ha parlat d'aquesta possibilitat de l'accés inclús des de la zona de l'abocador pel parc, perquè hi ha un accés amb carretera fins dins, però entenc que pot passar molt temps per temes de seguretat. Ara diria ens preocupa poc, perquè l'activitat que ja tenim ganes que s'hagués acabat ja va finalitzant el seu moment. Ara és una part que forma part del territori del parc, la fauna s'hi ha adaptat perfectament, i com que l'activitat ha baixat moltíssim, encara amb més raó, no?
Doncs tornem a la Carta dels Reis.
Sí.
Si et sembla, Santi, i bé, bàsicament el 2012 què es farà, què es vol fer, com ha d'anar aquest 2012?
Jo diria, mira, que el 2012 hem començat ja a executar algunes de les coses que tenia moltes ganes de poder tirar endavant. Sobretot era millora d'alguns aparcaments, sobretot la del Pla de Querol, que és un dels llocs més freqüentats del parc. Ara es va fer aquesta millora a finals d'any de lo que és la xarxa viària, del reasfaltat, però ens quedava, doncs, aquest aparcament, i hem provat amb un nou material, que és el mateix material que vam fer, diguéssim, a l'heliport que tenim a costat de la pleta, que és un material com de rebuig de pedrera compactat i que dona una fermesa important, perquè, clar, una de les coses que dificulta diria la gestió, sobretot pressupostàriament, és el manteniment de molts camins i moltes àrees de descans. Aquesta àrea de descans era continu a l'aport de material compactar, però el fet d'haver-hi tant de trànsit entrant, sortint, doncs es anava degradant. Ara hem provat amb aquest nou producte, just l'hem acabat aquesta setmana, i ara ens posem també a tirar endavant una millora de l'itinerari sensorial de Can Grau. Si recorden, hem parlat moltes vegades, perquè a més és aquell que... En Joan m'ho ha recordat algunes vegades de l'anunci aquell que sortia de la caixa. Doncs aquell itinerari ha tingut molt èxit perquè la gent l'ha agafat com a referència, sobretot invidents que han vingut, coneixen aquest... Però degut, com dèiem, el tipus de ferm, el tema de compactació del sòl, doncs hem provat també amb aquest mateix material i just aquesta setmana estem refent tot el que és aquest ferm d'aquest itinerari.
Que és un material que seria més dur que un sauló i...
Correcte.
Seria però no seria asfalt.
No seria ni asfalt ni formigó. És un element que també es va, a veure, també es va degradant, també porta com un... O sigui, la sorra es va... Uh-huh. No sorra, aquest granet de resta de la pedrera, doncs aquest granet de grava es va degradant, però... la manera de compactar-ho li costa més. I llavors això és l'objectiu és que puguem aconseguir uns materials que ens durin més de lo que ara doncs, estàvem acostumats.
Si no recordo malament, en el seu dia, la pujada de Liona es va també tractar amb un material més dur.
Sí, correcte, molt bé. Sí. És interessant. Aquella prova ja fa anys.
Sí.
Aquella prova va tenir molt d'èxit perquè va ser aprofitant rebuig de pedrera amb calç. O sigui, aquesta, si es fa una bona proporció d'aquests dos elements, el seu resultat ha estat molt important. Uh-huh. I ho hem intentat fer en alguns dels eixos viaris del parc. Però en funció una mica també del trànsit que hi ha tingut més bo o dolent resultat. Diria que en Liona, tot i la seva pendent, va donar bon resultat. És una part de la xarxa viària que no té molt de trànsit i ha suportat molt bé durant tots aquests anys. Però, en canvi, aquesta mateixa prova la vam fer a la pista de Plana Novella cap a Begues i, clar que també ens va coincidir amb l'època que passaven molts de camions perquè anaven fins a la Plana Novella, portant, eren camions molt pesants i es va degradar moltíssim. O sigui, allà s'hi va fer una immersió important i no va tenir un bon resultat. Ara l'últim s'ha tornat a fer amb aquest material que es havia proposat i espero que duri doncs, una mica més. Perquè també l'objectiu és aquest, que la gent sigui conscient que són pistes forestals, que es miren de millorar al màxim perquè la gent passi d'una manera còmoda, però no vol dir que la gent pugui córrer a més de 30, o sigui, la velocitat és 30.
Per tant, anem-ho recordant.
Ho hem de recordar, sí. Això és molt important, perquè la gent a vegades perdem una mica la idea, i quan es reasfalta o es formigona un tros, la gent pensa que allà pot córrer més. No, la pista només es pot anar màxim a 30. I sí, això és
dintre del parc només hi ha una carretera, que és la de les Costes.
Correcte. De carretera només hi ha aquella. La resta són pistes forestals, local, indubtablement.
Estiguin asfaltades.
Correcte, correcte. És que penso que és important. Mirem de fer una millora perquè la gent que pugui accedir no hagi de passar allò que dius, aquelles pistes forestals amb aquelles trenques, aquelles trenques d'aigua que són tan engorroses quan passem per aquestes pistes, però clar, si perdem llavors la idea de que allò és una pista forestal i ens imaginem que és una carretera, tenim un problema important.
Per tant, inversions de manteniment puntual a la xarxa viària i també a l'itinerari sensorial de Can Grau.
Jo diria que aquests dos són els dos.
Can Grau.
Correcte, aquests dos són els que ja hem executat i ara el que començarem de seguida serà amb la millora de lo que és la xarxa viària amb els punts que ens calen. Recordo ara un dels que ens hi posem de seguida serà més que el Garraf, serà la zona d'Olèrdola, que l'any passat vam instal·lar una nova torre al Puig de l'Àliga, doncs aquí ja hi havia un camí per accedir-hi, però el fet de que ara diàriament doncs, hi pujarà aquesta persona a vigilar i indubtablement que és un punt estratègic de cara a la prevenció d'incendis, doncs serà un de les vies on ens hi posarem de seguida a millorar el seu ferm.
Sí, de fet, el Puig de la Liga, que es puja des de l'urbanització, correcte. Llavors ja només aquell tros de pista...
Sí, que són pocs metres,
Sí.
Però bueno, accedint fins
sí,
allà...
Sí, està en molt mal estat.
Sí, està molt malament.
Perquè havia estat aquell tros, si no recordo malament, sí que havia estat o asfaltat o... on cimentat d'alguna manera i hi havia molts esboranys.
Sí, de fet, això ha succeït. A dins del parc encara se'n troben alguns d'antics vials de les futuribles urbanitzacions que hi hagués pogut haver, no? Sobretot en aquest lloc que ara comentava més cert, que hi havia un vial i suposo que en el seu moment es va intentar asfaltar, però estem parlant d'igual fa 30 o més anys.
Sí, dels anys 70, ara, probablement.
Exacte, dels anys 70, que és quan es va expandir sobretot aquesta idea de d'urbanitzar totes aquestes muntanyes. I ens hi trobem també per la zona d'ampliació, tota aquesta zona de Vilanova, Sant Pere de Ribes, també encara hi ha alguns llocs que quan hi passes dius, ostres, aquí hi ha hi hauria les futuribles aceres i suposo que aquí anava previst algun dia asfaltar-ho quan haguessin vengut les parcel·les, però bueno...
Sí, és veritat, perquè hi ha molts trossos a Sant Pere de Ribes, hi ha algunes urbanitzacions que tenen la vorera feta i en canvi és tot terra.
Sí, i ara la vegetació ha anat envaient això perquè indubtablement que són sols rústics i no hi ha cap possibilitat de poder urbanitzar.
Anava a dir, sobre això s'actua també o es deixa ja tal i com està? Seria molt costós actuar?
Seria costós i a més... Igual el que podríem acabar originant seria més xaragallament i més erosió, perquè molts d'aquests elements han quedat perfectament incorporats en el territori, la vegetació hi és, i ara fer-hi entrar alguna màquina per treure aquests elements de formigó segurament que acabaríem causant doncs, danys erosius pitjors del que poden suposar aquests elements. Vull dir, de fet, el Garrabi ha estat prou, hi ha molta pedra, o sigui, que hi hagi una mica més d'aquests elements entremig tampoc...
És a dir, ens sortiria més cara la salsa que els cargols.
Correcte, sí.
Per tant, de cara a aquest any, el que comentàvem, la intenció és fer actuacions puntuals, que és l'únic que es pot fer.
Sí, actuacions de manteniment del que hem fet, i diria ara una de les tasques també que hem començat com no és nova, sinó que ja arrel d'aquests treballs que havíem fet d'obertura d'espais, sobretot de conreus, aquest any, preveient ja que segurament no tindrem els pressupostos per poder recuperar més superfície de zona conreable i tampoc per cada any llaurar-ho i sembrar-ho, i hem fet la previsió de sobretot fer sembres d'espècies que puguin durar més temps, no allò de plantar un cereal que saps que arriba a l'estiu, doncs acaba i algú pot rebrotar, sinó que ara ja pensem en lleguminoses i altres espècies que tinguin una durada més llarga i que durant 3 o 4 anys no hi hagin d'intervenir més en aquests camps de conreu.
És a dir, en el seu dia la Diputació es va intentar doncs, adquirir alguns espais per fer allò, aquella vegetació tipus mosaic, si no recordem malament. Fins i tot s'havia parlat d'aquell projecte de les cabres, no sé si encara està vigent aquella intenció?
Sí. Bueno, jo sempre vaig dient, no? Espero que estigui ja a la recta final. És més difícil del que en un principi sobre paper un es pot imaginar. I aquí també, ostres, aprofito perquè la gent a vegades entengui que una cosa que dius, però això és molt senzill, això...
Porta quatre cabres i que
quatre cabres i ja està, però no és tan fàcil, no? Les coses costen i costen molt, sobretot a nivells burocràtics i després a nivell de trobar la persona o l'element que hi pot encaixar perfectament. Com dèiem això, i enllaçant amb el tema dels conreus, exactament, Diputació és propietari de bastanta superfície d'aquest territori i tot el que és propietat de Diputació s'ha fet una gestió forestal d'aclarida, com hem parlat, recuperació de conreus s'ha mirat de recuperar tot el que s'ha pogut i a partir d'ara doncs serà això, fer aquesta sembra aquest any que ens duri 3 o 4 anys. I el manteniment del sotabosc, la idea és amb el ramat de cabres. O sigui, el corral el tenim consolidat, ens cal ara fer aquest petit cobert per guardar-hi les eines que li fan falta al pastor. També tenim contactat una persona que en principi li interessa venir a pasturar en aquest territori. I espero que igual algun dels meus companys quan vingui, sigui la tècnica, la Glòria o el biòleg, ja pugui, la propera vegada, us pugui ja donar com a primícia de que la veritat ja s'està fent aquest manteniment. Però com dic, costa enganxar. A més, no és un lloc que sigui molt proper a una població, o sigui, el pastor... per desplaçar-s'hi, per tenir el ramat, o sigui, no són com un altre territori que amb facilitat tens el lloc per anar a dormir, clar, la persona que està allà, els ramats no els poden deixar tota la nit ara, mirarem si el pot tancar allà dins, vull dir, clar, hi ha unes dificultats logístiques per l'entorn on ens trobem que s'han hagut d'anar estudiant i veure quina és la millor opció.
On,
no?
On s'ha pensat pel cobert?
El cobert és Mas Vendrell.
Mas Vendrell.
A la zona que queda propera a Jafre, que és una zona força cèntrica, on propietat de Diputació té moltíssimes hectàrees per fer aquest manteniment, que indubtablement que ho farem a dintre aquesta propietat, perquè això no deixa de ser una prova pilot, que el que intentarem és que veritablement les cabres i ovelles que hi pugui haver fagin la tasca que estan proposades, no allò de dir agafem un ramat i que vagi pasturant per la muntanya, sinó que pasturi per les zones que interessa pasturar i que faci un desgast suficient de la vegetació, però sense danyar les espècies autòctones. Vull dir que hi ha d'haver un pastor...
Han de ser cabres llestes.
Sí, han de ser cabres controlades. A veure, diria, lo important és que algú les vagi guiant per lo que s'ha de fer. I aquí és on rau una mica la dificultat.
Però cabra no et menges el margalló.
Sí, a veure, jo crec que és el menjar. Jo crec que el margalló deu ser tan fibrós que em sembla a mi que... Que deu ser. Ja els hi costarà menjar-se el càrrec, però bueno, suposo quan ja ho tinguin una mica més controlat, el càrrec que vagi rebrotant els hi serà més fàcil.
Més tendre.
Més tendre.
De quants caps estem parlant?
Estem, a veure, la idea, alguns diuen que perquè sigués sostenible hauríem d'estar parlant de 300 caps.
Déu-n'hi-do.
Sí, són bastants. I llavors, bueno, la persona segurament que vindrà amb força menys que aquests, però veurem a veure la sostenibilitat per part d'ell com funciona.
Perquè proves pilot d'això se n'han fet, oi? Hi ha alguna o no?
Sí, s'han fet. A més, a Begues ja és una... ja tenen un ramat que els hi està funcionant, sobretot amb al costat dels vials i sota línies elèctriques al manteniment. I està funcionant. Vull dir, està funcionant. Però com dic, té un valor afegit. O sigui, el fer-ho més amb precisió, que faci el que tu vols, això... té un sobrecost, no és el, com dèiem, no és pasturar de qualsevol manera, que mira, agafes i per altra banda, i el que també comenten els pastors, que clar, les cabres ovelles també necessiten, a part de menjar-se aquest tipus de vegetació més, com diria, més fibrosa, més punxant, com és la que nosaltres volem que es mengi, també de tant en tant han de menjar una mica més bo, no? I llavors, aquí el Garraf...
Han de fer diumenge, de tant.
Exacte.
I aquí rostit.
No tenim aquesta extensió de conreu que dir, mira, uns quants dies menjant una cosa més dura i altres dies menjant alguna cosa.
Els prats de la Heidi.
Però bueno, ja espero que ens en puguem anar... Ara estem ja a la recta final i, de fet, aquesta setmana ja han anat veient l'entorn i sembla ser que ho tirem ja endavant.
Ens queden 2 minuts. Com estem de novetats? Més o menys ho han explicat tot o encara ens quedaria alguna cosa?
Jo diria que ho hem explicat tot. Jo només ara diria que també ens hem de centrar ja en el tema de l'àliga cua barrada, perquè estem en l'època que estan arreglant els nius. Tenim les càmeres connectades. Aquest any ho tenim molt bé perquè estan tots els nius controlats. A més, hem fet unes millores molt importants a nivell de wifi. Per tant... des de, com aquell qui diu, des d'un control central que no cal ni que estigui al parc, podem estar controlant quin és el niu que es pot arribar a veure i com està. Això hem fet unes millores molt importants i també aprofito per comentar que ha sigut una tasca que ha sigut possible gràcies a Maena, que vam signar un conveni ja fa uns anys, cap al 2004-2005, i que gràcies al seu aport econòmic doncs, hem pogut fer tot aquest desparament tecnològic. I aquest any... segur que algun d'aquests 3 nius el podrem arribar a veure i la gent que ja fa temps que ens va dient escolta com està, perquè de correus ens han arribat a seguir.
Els últims 2 anys han estat horribles.
Sí, han tirat endavant, però bueno, elles també, com vam dir l'últim dia, fan el niu on elles els agrada i a vegades on nosaltres tenim la càmera no és on elles els agrada. Però bueno.
Ja és operatiu per internet per veure o encara no?
No encara. Ara només estem nosaltres fent el seguiment per veure quines són les càmeres. Però esperem que dintre d'un mes, més o menys...
Exacte, es acostumava a ser el febrer, no?, quan s'engegava.
Sí. Ara estan arreglant els nius, vull dir, van a tota pastilla.
Quan ponen?
Normalment és en març, però oscil·lo una mica en funció de la disponibilitat d'aliment i amb la temperatura, vull dir, hi ha molts factors que, però en principi al març fan les postes.
Doncs n'anirem parlant durant tota, també durant els espais del Parc del Garraf, i doncs recordem altres anys que fins i tot havíem connectat en directe, oi, amb la càmera, i se sentia de tant en tant algun ocellot que xiulava. Santi Llacuna, director del Parc del Garraf, moltíssimes gràcies, que aquest sigui un bon any. En continuarem parlant, i sobretot a veure si durant aquest any podem donar la primícia del ramat de cabres.
Sí, espero que sí. Espero que sí. Si no, com que ens tornem a veure a final d'any, inclús a veure si podem fer un balanç i tot dels treballs aquests.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies i fins la propera. I a vostès, doncs 5 minuts, notícies amb Com Ràdio, i després la presentació ahir de la mitja marató. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.